Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona nit. Els Mossos investiguen la mort d'una dona a Reus en un presumpte cas de violència masclista. La policia catalana ha anat fins a l'habitatge, alertada perquè un home s'havia precipitat pel balcó. Aquest individu està ferit i ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus. Quan els agents han entrat al pis, des d'on s'havia precipitat l'home, han trobat el cadàver de la dona. Canviem de tema. Un mort i 6 ferits és el balanç d'una sèrie de trets que s'han produït comesos per un home de 70 anys a Bàstia, al nord de Còrsega. Després, l'individu s'ha atrinxerat a casa seva al barri de l'Auror, d'aquesta zona de l'illa. Segons han informat fonts de la prefectura local, efectius policials intenten neutralitzar l'individu, que també va armat amb un ganivet. Segons un portaveu policial, ha estat a primera de la tarda quan l'home ha començat a disparar al carrer abans d'entrar al domicili on viu. Un dels ferits és un policia. De moment no se saben els mòbils de l'atac, però en principi es descarta l'opció terrorista. També avui hem sabut que el Mobile World Congress ho tenia tot a punt l'any passat per deixar Barcelona a causa de la inestabilitat per la situació política. El conseller delegat de GSMA, John Hoffman, ha dit avui en la presentació de l'edició d'aquest any que tenien dues possibles ubicacions alternatives fora d'Espanya. En qualsevol cas, el Mobile serà a la capital catalana novament aquest any del 25 al 28 de febrer, amb la hiperconnectivitat i la tecnologia 5G com a grans temes. Quim Torra ha fet explícit aquest migdia en un acte al pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat el seu suport als presos independentistes abans del judici i tot just quan queden 2 dies perquè siguin traslladats a Madrid. Els ha dit que no estan sols i ha comentat que el judici és una vergonya, ha dit que el Regne d'Espanya haurà d'encarar durant molts anys. I l'Audiència de Barcelona ha ordenat reobrir el cas del trasplantament de fetge al jugador del Barça, Eric Abidal. El jutge tornarà a investigar la presumpta compra il·legal d'aquest òrgan vital per part de l'aleshores president del Barça, Sandro Rosell, quan ho va fer l'any 2012. I destaquem per acabar que demà, com cada 31 de gener, és la festa de Sant Joan Bosco, fundador dels Salesians. Les comunitats i els grups de joves d'aquesta congregació presents a Catalunya viuran una festa especial, per exemple, a l'Església de Maria Auxiliadora de la capital catalana i també a la de Sant Joan Bosco, a l'Avinguda Meridiana, al barri de Navas, on hi haurà diferents activitats i l'Eucaristia. Fins aquí l'actualitat. Us deixem amb el programa L'Hora del Pati.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat, l'emoció i la intensitat del món del bàsquet amb un servidor, Òscar Merino. Recorda-ho, de dilluns a divendres, a partir de les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia de Ràdio Estel.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Els més grans i els més petits es troben, es descobreixen i dialoguen a Grans Històries, relats reals que ens expliquen com era la vida anys enrere. Un diàleg intergeneracional únic. Grans Històries, cada divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Estil propi per a molta gent.
El problema educatiu més gran de la nostra època probablement sigui la dificultat que tenim els pares i els professors de veure patir els nostres fills. Però el dolor és com el colesterol. N'hi ha un de dolent i un de bo. El dolent és el que no té un sentit immediat. Un accident, la mort d'un ésser estimat, el desamor, és un tipus de dolor que humanament hem d'evitar si podem i que, en tot cas, l'altra alternativa és assumir-lo a la llum de la vida eterna. Però hi ha un altre dolor que sorgeix de les conseqüències dels nostres actes i, específicament, del mal que fem. I aquest és bo. té un valor educatiu no només enorme, sinó també imprescindible. Protegir-los d'aquest és una tràgica falta de misericòrdia, perquè els deixem desarmats davant la vida. Sembla una paradoxa, però no ho és. L'única manera de protegir del dolor dolent els nostres fills i alumnes és a través del dolor bo. Aquesta feina és important per dues coses. Primer, perquè no es faci més mal, lògicament. Un bon exemple d'això és el foc. La manera més ràpida d'evitar un incendi és cremar-se el primer cop que jugues amb llumins. Però hi ha una segona raó encara més important i més profunda, perquè siguin capaços d'afrontar el dolor inevitable que es trobaran a la vida. No els hem de protegir perquè ja patiran prou, com diuen l'expressió que he sentit tantes vegades a les mares i a les àvies, sinó que els hem de fer forts perquè pateixin menys. Altrament, estaríem educant adults immadurs, incapaços de tolerar la frustració i temerosos d'assumir cap repte.
A Ràdio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Ladames.
Com diu la meva mare, les bones notícies no surten als diaris, i encara menys quan els protagonistes són discrets i no treballen de cara a la galeria, sinó de la gent. A Catalunya hi ha més o menys 1 milió d'alumnes, dels quals un 43% ho són de l'escola privada. I d'aquests, 264.000 assisteixen a gairebé 500 escoles cristianes. És una feina quotidiana ingent que es fa en un marc amplíssim de sensibilitats pedagògiques, metodològiques i fins i tot socials i eclesials, i que porta un valor afegit imprescindible a una societat aparentment postcristiana que no només no ho reconeix, sinó que ho menysprea. Parafrasejant el coronel Jessup d'Algunos Hombres Buenos, molts opinadors socials fan servir l'estabilitat pressupostària i la tranquil·litat social que aporten les escoles cristianes per criticar els mètodes amb els que els aporten. Però deixant davant de tota aquesta polèmica, avui, a l'hora del pati, volem aprofundir sobre la naturalesa mateixa de l'escola cristiana com a concepte i la seva viabilitat o conveniència a la societat catalana d'avui. Bona nit, un dimecres més, en Raül Adames i en Jordi Cabanes a l'hora del pati. Avui donem la benvinguda al pare Enric Puig. Molt bona nit.
Bona nit.
L'Enric Puig és, a més, de jesuïta, pedagog de formació, llicenciat en Filosofia i Lletres, i ha estat, bueno, ha fet pràcticament tots els papers de l'AUCA. Director d'escola, fundador de l'Escola d'Esplai i del Servei de Colònies de Vacances, director general de Joventut, i actual, bueno, i moltes altres coses, però ocuparia tot l'espai, i actualment, i per això el convidem avui, secretari general de la Fundació de l'Escola Cristiana de Catalunya. Que, per tant, diguéssim, un interlocutor privilegiat per parlar del que ens plantejàvem, no? Que és aquesta, l'escola cristiana com a concepte en general i, diguéssim, la seva oportunitat en el món que vivim.
Ja, parlant de l'escola cristiana, a mi m'agrada sempre fer una mica de recorregut històric. L'escola cristiana no és un invent de la transició, l'escola cristiana no és un invent del franquisme... L'escola cristiana ve de molt més lluny. Les escoles que integren aquest col·lectiu ens sentim societat civil, hereus amb altres de l'empenta del teixit social català, aquest teixit social que tant ha fet pel país, especialment en els moments de foscor política. I això ens porta a la meitat del segle XIX. Som hereus d'un moment de gran activitat de la societat civil per millorar les condicions de vida de la ciutadania. I coincidint amb la creació de les caixes d'estalvi, les mutualitats, les cooperatives de consum, el desig de normalització lingüística, els moviments culturals i artístics, la Renaixença, el modernisme, l'escola no podia quedar al marge d'aquesta promoció de benestar, de millora del nivell de vida. I en aquell moment neix el que avui coneixem per l'escola cristiana. Moltes de les escoles cristianes actuals, un bon nombre, són hereves i van ser creades en aquell moment.
En un moment d'un dinamisme
molt
social
gran,
també de l'Església brutal.
També de l'Església. I també és veritat que hi va haver-hi uns aspectes que van contribuir a Catalunya com a fruit de la desamortització i l'exclaustració de molts clergues, doncs va tenir gent que es va dedicar a crear escoles. És un segle, el segle XIX, és un segle de pares i mares fundadores que a Catalunya van crear una munió de congregacions dedicades, en la línia aquesta que deia, a millorar el benestar, a l'ensenyament i a la sanitat. Moltes congregacions creaven l'escola i un hospital al costat. Per tant, hi ha un bagatge. També és veritat que, per exemple, indirectament hi va ajudar el que a França, l'any 1904, es prohibís l'ensenyament a les congregacions religioses. Moltes congregacions, maristes, gabrielistes...
Sí, les dames negres, per
les
exemple.
Les dames negres. Una munió de congregacions van entrar a la península per Catalunya i mentre anaven avançant i entrant, anaven deixant escoles darrere, escoles creades. Per tant, hi ha una raó històrica que jo penso que no podem oblidar. Per què a Catalunya hi ha tanta escola concertada cristiana? Doncs precisament per això. Com n'hi ha molta també de concertada, que no és específicament o manifestament cristiana, que també va ser creada en aquella època, pedagogs que creaven la seva pròpia escola. O sigui, que té molt a veure amb la manera de fer i de ser d'aquest país. La qual cosa contrasta, per exemple, quan ara apareixen determinades forces polítiques o determinats corrents de pensament que en parla malament, no intenta enfrontar-la a l'escola pública, penso que és una tonteria, l'escola pública té el seu paper i la concertada té el seu, en el fons el que intenten és crear un estat d'opinió que no respon a la realitat, perquè les nostres escoles segueixen mantenint-se, segueixen tenint alumnes, perquè els pares, aquests cants de sirena, els saben diferenciar de la realitat. Per tant, és una llàstima que s'intenti crear aquest estat d'ànim, que en aquest moment és extès, de que l'escola concertada i l'escola cristiana en concret entren dins de lo políticament incorrecte.
Cosa que és una paradoxa, perquè d'alguna manera tots aquests... Si em deixes d'així, tots aquests corrents de pensament als que al·legues han sorgit precisament en una cultura cristiana. Perquè, diguéssim, la mania, per dir-ho així, que té el cristianisme per la llibertat, malgrat les aparences, però al fons som la religió de la llibertat, ha permès que la gent pensés i generés alternatives. D'alguna manera, aquesta crítica al món cristià és d'arrel cristiana.
Sí.
És la paradoxa,
sí, sí,
per dir-ho així. No?
Perquè, a més, es dona el contrasentit que moltes vegades aquests grups o aquests corrents de pensament, per altra banda, defensen la llibertat, la pluralitat, la diferència, i resulta que llavors volem una escola de Corea del Nord, evidentment controlada per ells. I aquesta, jo crec que és la fal·làcia. Hem de respectar el dret dels pares, que al cap i a la fi són els primers responsables de l'educació dels seus fills, i hem de respectar el dret de les institucions, les persones, a crear escoles i oferir-les a la societat. I si de debò ofereix un bon servei, tindran continuïtat, si no desapareixeran.
D'alguna manera, això que planteges és una manera de garantir la llibertat. És a dir,
exacte.
Perquè no... Aquí hem defensat, i als programes ha sortit diverses vegades, que no hi ha educació neutra.
I que
les famílies han de buscar aquell model educatiu que més s'hi doni per la seva manera de pensar i de la seva manera d'educar. I la societat civil ha de respectar això, que les famílies, que hi hagin diferents models, tots molt respectables, molts molt, molt bons, molt, de molt bona pedagogia. Per tant, no podem oblidar aquest tema, i això l'escola cristiana fa aquesta part del paper.
I, de fet, dins de la mateixa escola cristiana hi ha una diversitat molt gran.
Sí.
Segons les titularitats, segons els directors de les escoles, el claustre... Per tant, és evident que té un projecte educatiu, i en aquest projecte educatiu els valors cristians i l'evangelització hi juguen un paper, com hi han de jugar, però la manera de desenvolupar-lo... Bueno, en fi... hi ha una diversitat d'una titularitat a una altra molt gran.
I això és una cosa que nosaltres... els dos som directors d'escola, diguem-ne, sí, sí. Som del gremi, i jo sempre diem, les nostres escoles són catòliques, però les nostres famílies, els nostres alumnes són el que volen.
Clar.
I això és un factor determinant, diguem-ne.
Bueno, una escola cristiana, en aquest moment històric, ha d'estar oberta a tothom. Una altra cosa és que ha d'advertir, explicar i dir quin és el seu projecte educatiu, i els pares veuran si els interessa o no. I això hi ha molts exemples, tenim, de persones que van a l'escola cristiana perquè els hi agrada el mètode, els hi agrada el projecte educatiu, els hi agrada el plantejament que tenen en la vida diària de l'escola, i, en canvi, tenen una adhesió molt feble al projecte pastoral o religiós de l'escola. Però, globalment, els interessa l'escola. Ara, llavors, el que no es pot demanar és que l'escola amagui el seu projecte i el seu caràcter propi.
Clar, aquest és una de les paradoxes del que deies. M'ha agradat la referència a l'escola de Corea del Nord, diguéssim, perquè clar, la llibertat religiosa no és que cadascú tingui la seva fe que vulgui a casa seva, és poder-ho dir al públic, sinó perquè és com la llibertat de pensament, no? Això ja existe. No? El problema és l'expressió d'aquest pensament, diguéssim. No? I en un sentit més ampli, diguéssim, tu ets, diguem-ne, un factor de la societat catalana des de fa temps. Com veus la societat catalana en aquest sentit, així, generalment? De vegades ja és difícil filar prim, de vegades tens la sensació que és una societat totalment postcristiana i que no queda res. De vegades penses, a la que veus determinades activitats eclesials, dius, no, doncs l'església a Catalunya i a Barcelona, a l'arcabisbat de Barcelona, que és el que nosaltres coneixem més, és riquíssima, diguem-ne, o sigui, que, no, o estàs pensant que estàs sempre tancat a l'armari i ve una JMJ i descobreixes que hi ha un milió de joves... Bueno, ja fa molt temps que no sóc jove, però a mi m'ha passat, hosti, tots aquests estàvem tancats a l'armari.
Sí, 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 sí.
Des d'aquest punt de vista, amb una mica de perspectiva, tu com jutjaries aquesta... la postcristianització de Catalunya?
És evident que estem en una etapa postcristiana, però és evident que la presència cristiana és molt rica i és molt variada. I que aquests mateixos corrents, a vegades que van contra l'escola concertada, també volen fixar el cliché de que això està acabat, aquí no hi ha ningú... Bueno, i un bon dia apareixen els monjos de Tessé, que tornen a casa seva i de camí es paren a Barcelona i omplen Santa Maria del Mar i no ho ha anunciat cap televisió, ni ha hagut una campanya prèvia, i allà dins hi havia milers de persones. Per tant... jo crec que és una realitat i que l'escola cristiana aquí té un paper a jugar en una etapa postcristiana. O sigui, d'alguna manera, aviam si ho sabré explicar, per molts nois i noies i per moltes famílies, l'escola cristiana, el portar el fill a l'escola cristiana, serà l'únic contacte que tindran amb el fet religiós, amb l'Evangeli, amb Jesús, amb l'Església. I això és una gran responsabilitat. I jo penso que a vegades les mateixes escoles no en són del tot conscients.
Ràdio Estel.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el pare Enric Puig, parlant d'educació cristiana ja, diguéssim, de fet, de l'educació concertada, l'educació cristiana, i hem ençat una miqueta la qüestió del caràcter propi, diguéssim, no? És a dir, en els temps que corren, en la societat que estem, per dir-ho així, quin grau de cristianisme han de mostrar les escoles cristianes? No sé si potser una manera de formular-ho, diguem-ne.
Sí, o sigui, jo, continuant amb el que estàvem raonant, a mi em sembla que aquesta consciència de que l'escola cristiana, per a moltes famílies i per a moltes persones, és l'únic contacte amb el fet religiós, evangèlic, l'Església, etc., Jesús, jo crec que és una gran responsabilitat. Perquè això ens porta que les escoles són una mena de fars que emergeixen en la ciutat aquesta descristianitzada i que, en el fons, han de fer d'això, de far. I això lligaria amb el que dèiem abans, amb un profund respecte a les conviccions familiars, amb un profund respecte a les dels mateixos alumnes quan es van fent grans. Però això no treu que no s'hagi de fer l'oferta, que no s'hagin d'oferir activitats, que no s'hagin d'oferir possibilitats, i això sí, evidentment no es pot fer en l'horari escolar, doncs fer-ho com a activitat extraescolar, i, bueno, a l'escola sempre podràs fer la classe de religió, i el que sigui, però moltes d'aquestes activitats es poden fer en paral·lel amb l'activitat més acadèmica. Però penso que aquesta és una gran responsabilitat i que en aquest moment, superat el postfranquisme, superada la transició, superada tots aquests temes que és veritat que van incidir en l'escola en el seu moment, ara és un altre i cal fer i cal replantejar-se tot aquest tema més lligat amb la dimensió evangelitzadora de l'escola.
Perquè, a més, estem en uns moments socials, culturals, històrics, en què el que està en qüestió ja no només és la qüestió religiosa, la dimensió religiosa, sinó la pròpia humanitat. O sigui, a vegades acabes trobant que tu estàs defensant, en polèmiques de cafè, això amb els amics, l'ús de la raó. O sigui, no, diguéssim, no hi ha la fe, la raó. O sigui, perquè la raó està en qüestió, diguéssim, el que deia el papa Benet, no? La caiguda de les evidències és com molt evident que han caigut les evidències. I jo sempre poso un exemple que per mi és determinant. No? El sistema penal espanyol, que es basa en la rehabilitació dels presos, això és una secularització del concepte cristià de perdó.
Sí.
Si desapareix aquest diguéssim, background cultural, quin sentit tindrà? Diguéssim? Tornaríem, per dir-ho d'alguna manera, a la llei del talió, diguéssim. Sí. I tinc la sensació que és una responsabilitat no només de l'evangelització, sinó la pròpia cultura europea.
És que negar el fet religiós i negar el cristianisme és negar Europa, per exemple. Europa és filla del cristianisme. Les grans vies de comunicació van de catedral a catedral, o de monestir a monestir. Llavors, per tant, no podem renunciar a aquestes arrels. Fins i tot a un nivell cultural és incomprensible fer història de l'art si no hi ha uns mínims de coneixements religiosos que la il·lustrin. No es pot llegir fer història de la literatura i llegir autors de cada època si no es té en compte aquestes arrels cristianes. Per tant, les arrels cristianes, jo penso que són una realitat i que no es pot defugir i que després cadascú pot tenir les seves opcions actuals que sigui, però que el fet religiós ha marcat la cultura occidental i que el fet religiós ha marcat la història d'Europa i l'està marcant fins i tot actualment.
D'alguna manera, això el Jordi ho defensa molt, que és renunciar a la fe no vol dir renunciar a la nostra tradició i a la nostra història,
clar,
que ens ha fet com a poble.
Clar.
I a més, al començament, les escoles cristianes en fan una gran tasca, diguem-ne, integradora i social i transmissora de la nostra tradició per conèixer d'on venim i qui som. I perdre de vista això és un greuge important per la nostra formació.
També és veritat, en honor a la veritat, i ho deixo com un element de reflexió, que també, en aquest sentit, l'Església, nosaltres, no? I em refereixo a totes les sensibilitats eclesiàstiques,
sí.
L'Església, diguéssim, més o menys fidel al magisteri, per dir-ho així, també hem de fer un esforç del diàleg amb l'altre, diguéssim. És a dir, de vegades, determinades postures que t'enroques tampoc no ajuden al factor comú.
Sí, jo pensava abans, quan deia el pare Puig, que les escoles cristianes actualment han de... la seva metodologia d'anunci del cristianisme ha de canviar en un ambient postcristià. És a dir, no pot ser el mateix metodologia d'anunci ara que fa 15 anys.
Jo hi vaig anar.
Sí, i si m'ho deixes dir així com en forma d'eslògan, més explícit però menys obligatori, per dir-ho d'alguna manera, diguéssim, no?
En aquest sentit, jo crec que la responsabilitat de l'escola cristiana és molt gran. I més en aquest moment en què, per exemple, les escoles cristianes tenen un contingent d'alumnat que no és cristià, no només perquè ha deixat de ser-ho, sinó perquè no ha sigut mai, perquè venen dels països àrabs o venen del sud-est asiàtic. I aquesta gent, és curiós, alguns, clar, se'ls adverteix, escolti, aquesta escola és cristiana i tal. I una de les raons que donen és, no, portem els nostres fills aquí perquè en aquesta escola hi ha Déu.
Sí, sí.
I és el mínim que volen, oi? Sí, sí. Que en el context que la seva filla o el seu fill creixerà, doncs Déu sigui una figura familiar. Després ells ja els explicaran les seves peculiaritats. Però, per tant, i aquest diàleg l'hem de tenir. I penso que les escoles cristianes estan molt i molt obertes a aquest diàleg amb altres religions i acollir infants que les practiquin. També és veritat que aquí xoquem, ens trobem amb la qüestió econòmica. És un fet. Vull dir, en aquest moment, flagrantment s'està contradient la Constitució, l'Estatut d'Autonomia, la LEC, que és la gran esperança de l'Escola de Catalunya. És la llei millor que en aquest moment, en l'estat espanyol democràtic, és la millor llei que s'ha fet pel nombre de vots amb les que va ser aprovada.
Que és l'època, si no recordo malament, en què el conseller era l'Ernest Maragall.
L'Ernest Maragall, exactament. I amb un acte, jo penso que amb unes actituds de molt de seny, va pactar la llei amb l'oposició.
Sí, sí.
I van acabar votant pràcticament tothom. Llavors, i jo crec que aquesta voluntat d'establir diàleg, de parlar...
I la qüestió econòmica, diguéssim, no? Sí. Que s'està incomplint...
Doncs, a nosaltres, aquest tema és un tema que ens preocupa perquè dificulta. En aquest país, algú s'ha d'atrevir a dir-ho, l'escola concertada és barata per l'Estat o pel govern autonòmic, en aquest cas nostre, perquè dedica, no diré la meitat, a l'escola concertada, però quasi la meitat del que dedica a la pública. Per altra banda, també és escàndol que en aquest país, que sabem quan val una operació d'apendicitis, quan costa un llit una nit, quan costa una cura de primera mesura amb unes urgències, no aconseguim saber quan val una plaça escolar. Alguna cosa i alguns interessos hi ha perquè no se sàpiguen. Jo tinc molta confiança que en aquest moment estem per bona via, perquè la polèmica entre escola pública i concertada que alguns intenten atiar, perquè les dificultats per acollir més població nouvinguda es solventarien si a l'escola concertada se li dona el que costa el mòdul. Jo ja no demano el que s'inverteix a la pública. Demano, objectivament, un mòdul estàndard en el país quan val. I llavors les escoles concertades, almenys les escoles cristianes, deixaríem de cobrar quotes, deixaríem de cobrar aportacions que els mateixos consellers, vostè ha esmentat el conseller Maragall, amb un acte d'honradesa impressionant, va dir, sí, és veritat, l'escola concertada cobra quotes. Però és que són quotes tan voluntàries com imprescindibles.
Tal qual.
Per tant, jo crec que aquí... I això donaria una pau social que no ens podem imaginar. I faria que no hi hagi cap problema, però jo entenc que una escola té 25 nens en una aula i va veient que en té 9 que no aporten res, és que s'està posant en joc la supervivència de l'escola. Per tant, aquest també, que és un tema molt material i molt trist d'haver de fer servir, però és un dels problemes que té el sistema educatiu i que hauria d'alguna manera afrontar el govern actual, perquè jo crec que la qüestió econòmica en l'escola concertada està arribant a posar en situacions crítiques.
Vosaltres, nosaltres a la Federació d'Escoles Cristianes heu fet, diguéssim, un cert estudi econòmic, diguem, heu fet una mica números, diguéssim, dels impactes. Sé que és molt discutible, no?
Sí, però a mi no m'agrada gens donar xifres. Jo només per això ho concreto dient. Jo entenc que l'escola pública pot estar algunes en llocs difícils, que necessiten un suport que no es necessita en altres zones i que, per tant, l'administració l'ha de portar. Que també voldria que me la portés a les escoles concertades que tenen aquestes mateixes necessitats. Però hi ha un preu estàndard que aquest, diries, és el que val en una situació òptima. Després ja veurem el que hem d'afegir per necessitats educatives específiques, socials, econòmiques, el que sigui. Però arribem a definir això.
Perquè, a més, diguéssim, l'Església no només mai no ha defugit els reptes dificultosos, sinó al revés. On hi ha més embolic, sempre hi ha un eclesiàstic o les monges, que són sí, experiències, sí. Les monges les fiquen als llocs pitjors.
Sí, sí.
Un dia, una anècdota personal, teníem un alumne que tenia necessitat de buscar una escola diguéssim, especial, per fi, nosaltres practiquem l'escola inclusiva i ens agrada, però hi ha moments en què és necessari. Clar, totes les alternatives al meu barri, totes eren d'iniciativa cristiana, que jo no era conscient d'això. No? Bueno, al final, que tenim una tradició conscients també en arrimar el hombro, no?
És que hem de ser conscients, per exemple, a la ciutat de Barcelona, per més que es va fer rodes de premsa en el moment de la preinscripció, dient que per primera vegada la pública superava la concertada, no sé per què feia falta dir-ho, perquè bueno, la realitat és la que és i s'ha d'acceptar. Doncs, bueno, esclar, quan s'ha fet la matrícula en ferm, ha quedat clar que tornem a ser que l'escola concertada té més gent que no l'escola pública a la ciutat de Barcelona. Evidentment, no van tornar a fer una roda de premsa, per dir-ho, oi? Ni calia, ben mirat, ni calia, perquè la realitat ja la coneixem i és el que és.
De fet, fa dues setmanes vam fer una entrevista a l'Ignasi García Plata, director general de professorat, si no recordo malament.
De la pública, específicament.
De la pública, i va sobtar que va parlar de la necessitat d'estudiar certa financiació asimètrica de l'escola concertada, que em va semblar valent i era un concepte que no havia escoltat mai des del departament. I em va semblar interessant, perquè al final les realitats de les escoles són diferents.
I tant, a les concertades i a les públiques.
Ah, sí.
Per tant, quan jo defenso el preu estàndard, és que és el que penso que ha de tenir tota pública o tota concertada. I llavors la simetria vindrà per les que necessitin més.
Sí, i després, jo veig una contradicció del sistema quan es planteja l'atenció a la diversitat de cara als alumnes i, en canvi, no es concep l'atenció a la diversitat de cara a les escoles. És a dir, hi ha escoles que estan en determinats barris que requereixen un tipus d'atenció que d'altres. I, de vegades, al final, jo tinc l'experiència molt propera a la família d'una escola pública que va començar sent una escola pilot en un barri conflictiu de l'àrea metropolitana i els li van donar llibertat al director a que portés gent, diguéssim, de la pública que tinguessin ganes d'estar en el projecte. Va ser una escola que durant molts anys era molt interessant. Va anar també que la van incorporar al sistema i aleshores l'assignació era per l'oficial, diguéssim, per se'n va anar a Norris.
Sí.
Va anar a Norris.
Clar, perquè aquella escola necessitava.
Clar, hauria de ser possible que l'escola pública també fos gestionada amb sentit comú, diguéssim.
Amb criteris, sí.
Ràdio Estel. Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres parlarem sobre autònoms i falsos autònoms. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 o deixant un missatge al contestador al 93 409 27 77 o al mail tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel.
L'hora del pati.
A l'hora del pati de nou, avui amb l'Enric Puig, el pare Enric Puig.
Bé, jo ara, pare Puig, li vull fer una pregunta, però abans he d'avisar producció, la injecció pel Jordi, perquè el Jordi, cada vegada que fem una pregunta sobre noves tecnologies o innovacions, són paraules que li posen nerviós i en qualsevol moment, però entrarà producció, li posarà una injecció,
la pastilla
i baixa el tot. Però intentarem. Perquè tenim el repte de les escoles cristianes de la transformació digital. La innovació, tot aquest món, com ho afrontem, aquest repte? Com ho veu?
Jo penso que l'escola de Catalunya ha sigut sempre molt innovadora i ha anat sempre buscant allò que en el futur en els alumnes els hi facilitarà la seva vida i el desenvolupament personal. Aviam, als anys 30 del segle XX, l'escola catalana va fer... es va posar al nivell de molts països europeus que estaven treballant l'escola nova. Durant el franquisme, fins i tot, amb una escola que havia de ser uniforme, hi van haver mestres i pedagogs molt bons i es van crear escoles molt bones. No diguem ara, en aquest moment, tots aquests processos d'innovació que s'han anat apuntant i introduint a les escoles, doncs, en les escoles cristianes, han quallat profundament. A mi em sembla que, primer d'entrada, no ens ha d'espantar, perquè som una escola creadora, una escola innovadora. Ara bé, s'ha de tenir present quin és l'objectiu de la innovació, quin és l'objectiu de la introducció de les noves tecnologies. Jo penso que, evidentment, les noves tecnologies han d'entrar a l'escola d'una manera transversal, que abastin tot l'ensenyament, perquè aquests alumnes, quan siguin adults i siguin protagonistes de la vida social, laboral, etc., doncs les tindran com eines molt comuns. I jo penso que s'ha de fer un procés molt semblant al que s'ha fet en l'anglès. Avui dia ja ningú dona el valor que es donava a la classe d'anglès quan jo anava a escola, no? Que era anar a saber quatre paraules, ja era fantàstic. Ara ja els professors, molts, fan la classe en anglès. Les noves tecnologies han d'introduir-se de la mateixa manera. Transversalment, jo penso que no podem oblidar mai que el que eduquem és el cor de les persones i que no ens hem de quedar amb les tecnologies, que en sàpiguen molt, i amb una paraula que a mi em sembla que pot arribar a fer molt de mal. A mi no m'agrada gens la paraula excel·lència. Eduquem per l'excel·lència. A les aules hi ha 3 o 4 que serien excel·lents sense anar a escola. Llavors, el que hem de fer és que sigui excel·lent el 23, el 24, el 25. Per tant, l'excel·lència, tal com en parlem, és la dels més bons. No hem de parlar de l'excel·lència personal.
De cadascú.
Que cadascú arribi allà on hi ha la seva excel·lència.
L'hauríem hagut de convidar abans. Estic emocionant.
I encara no ha saltat. La pastilla està... perquè a vegades diem, no? Aquest, el 23, 24, 25 és el que fa la bona escola. O sigui, a l'1, 2 i 3, a qualsevol lloc funciona.
Clar.
Si no...
Mira, ara veníem cap a la ràdio, parlàvem amb la Mèria, la productora, que on es nota la qualitat de qualsevol cosa d'una escola és quan hi ha problemes. No? A l'ESO, o sigui, totes les escoles són bones a P3. Totes.
Totes.
Totes les escoles són més o menys bones a primària. Perquè els problemes que ja hi són com a plantar de saus, diguéssim, no es veuen. És quan baixa l'aigua que es veu a les ruïnes, diguéssim. No? És aquest moment.
Diguem, sí, i tenir clar que molts d'aquests elements innovadors són elements que col·laboren a... No, pintar de pistatxo la paret, mira, què vol que li digui, sí o no. Si el mestre que la fa servir aquella aula és un bon mestre i crea un bon ambient, benvingut sigui el pistatxo. Benvingut, i benvinguda les grades en lloc de les taules. Sí. Però sempre al servei de que anem a educar el cor de les persones.
Sí, sí, tal qual. Mira, això... Si sí, diguéssim, els nostres dies no ho saben, però el Raül sempre acostuma a anar molt ben vestit i jo acostumo a anar vestit més informal. Perquè a mi la roba em preocupa poc. Però tampoc em preocupa...
Segur que sí, hi ha els colors
també. Sí, però tampoc em preocupa que si un dia m'he de posar traje me'l poso, perquè clar, és veritat que no em preocupa, no faig de la roba un estàndard.
Clar,
no?
Clar.
Amb la innovació, no ho havia dit mai així, però és això. El problema no és la innovació, és per a què, diguéssim. No?
I benvinguda sigui. Jo trobo que, a més, s'estan fent coses molt maques i molt ben pensades, però, és clar, també hem de pensar en les possibilitats econòmiques que tenim. A mi m'agrada explicar una cosa que és molt... Bueno, bastant tontet. Una vegada em vaig trobar amb una religiosa que va anar amb un curset d'aquests d'innovació i sortia, i la vaig veure així com trista. Bueno, com ha anat? I diu, és que jo estic en un barri que jo no puc fer aquestes coses que diuen. I vaig pensar, té raó. I me la vaig trobar un mes després i li dic, què, com va? Diu, miri, ja ha començat la innovació. Diu, he anat a comprar en una botiga uns ànecs, unes tires d'ànecs. Diu, i tenia un passadís lleig. Diu, i he posat la tira d'ànecs. I déu-n'hi-do el que ha guanyat el passadís. Bueno, és que la seva innovació no podia anar molt més enllà. Llavors, el que hem de fer és que hi hagi recursos i que aquesta escola, que segurament estava en un lloc molt senzill i amb molt pocs recursos, doncs els tingui. Però, sobretot, eduquem el cor i els que eduquen són les persones. A mi m'agrada molt quan diuen aquestes teories, el nen és el centre, evident, però que tingui un bon mestre al costat, eh?
I sobretot que no ho sàpiga, que és el centre.
Sí. De fet, ara les escoles estan en un moment molt divertit per encertar com hem d'aplicar la innovació i per encertar-la hem de tenir en compte això que has dit, no? Que és l'essencial de l'educació. Educar els nens, educar el seu cor i tenir bons mestres. Que aquests són els que aplicaran bé o malament, perquè també hi ha molta innovació malament aplicada.
Sí, allò que diuen que sota un pi un bon mestre fa escola, jo s'ho dic, només si ets capaç de fer bona escola sota un pi és possible, diguéssim, aleshores comprar-se una tablet.
Estava pensant que quan baixava l'aigua del pantà de Sau, el primer que es veu és el campanari.
Sí, però és una ruïna.
Té un gran passat,
però és una ruïna. Sí, jo les metàfores les penso, eh? No et pensis. Bueno, canviant de tema, hi ha un altre tema que creiem que és importantíssim que parlem, que és també socioeconòmic, per dir-ho d'alguna manera, que és la qüestió de la natalitat, diguéssim. Eh? Sempre es parla de que la natalitat està baixant, i és un fet.
És un fet. Aquest setembre van començar 8.000 nens menys, nens i nenes, al P3. Aquesta és una
això,
realitat.
Dividit entre 25, dona el número d'aules tancades.
I, a més, amb unes conseqüències que ara no les preveiem, perquè 15 anys després aniran a la universitat i sobraran places a dojo. I 5 o 6 anys després entraran en el món laboral i econòmic i com es pagarà la seguretat social. Per tant, jo crec que aquest tema ens hauria de preocupar molt. Molt. El fet de que disminueixi amb aquesta velocitat, altres països ho han compensat. Vas a Àustria i veus moltes parelles amb 3 fills o 4, fins i tot França, que és ben a prop, i amb tota la problemàtica sociopolítica i econòmica que té, doncs quan es van adonar que disminuïa la natalitat de manera alarmant, es van dedicar a potenciar i ajudar el tercer fill. I en aquest moment França està ja a 2 fills per parella. Diuen els entesos que quan és 2,1 es manté la població. Per tant, aquest és un tema determinant.
I què explica que el nostre país passi això?
Ara ja em pregunta coses que no són del meu camp. No ho sé. Bueno, jo sí, també
li diria. Alguna hipòtesi deu tenir.
Sí, tinc una hipòtesi molt clara. Per exemple, jo crec que això incideix... En aquest fet de la natalitat incideix molt que encara que diguem que la crisi econòmica s'ha salvat, s'ha superat, d'una manera molt senzilleta. És a dir, ja, ras i curt, una parella d'aquesta que abans era anomenada classe mitjana que està en vies d'extinció, doncs que guanyin 2.500, 3.000 euros entre els dos, evidentment no es pot plantejar buscar escoles concertades ni complementar la formació amb determinades coses perquè no hi arribarà. Llavors, per tant, jo crec que aquest tàndem sortida de la recessió econòmica i natalitat tenen...
Hi ha un obstacle també una mica ideològic, diguéssim. Tenim la sensació que la societat, no la catalana, només la societat espanyola en general, sí. Tenim, no ens hem tret de sobre encara el complex, no? Diguéssim,
també.
De l'històric, no? Sí. Que hem de ser més progres que ningú, o tenim...
Sí, que hem de viatjar i totes aquestes coses. Sí. Sí.
Ara... No només això, sinó que el fet que tenir fills està malament, fins i tot. Tot un argumentari.
I tenir-ne uns quants més.
Sí. No, jo que personalment tinc 6 de biològics i 2 d'acollit, ens hem hagut de sentir... Bueno, jo personalment no, perquè m'haurien sentit a mi, però la meva dona s'ha sentit les expressions de sempre, diguéssim, no?
Sí.
Que a més és una cosa curiosa, perquè tu tingues els que vulguis i deixa'm tenir els que vulguis jo, però hi ha com una mena de fenomen que el fet que tu tinguis més fills hi ha com una denúncia, com en el fons el cor de la gent voldria tenir més fills i no ho poden, no? O decideixen que pel que sigui no es pot fer, i aleshores ho vius malament, com... No sé,
vostè
ho ha regulat, però...
Vostè imaginis el que pensaran molts que ens escolten.
Sí, sí, tal qual, sense anar més lluny. Sí. I què podem fer, diguéssim? Quina perspectiva tenim de cara al futur? Però sempre ens agrada acabar, ja ens queden 4 minuts només de tertúlia. Així que és el futur que per la nostra societat pot aportar o podem...
Aviam, jo crec molt amb els cicles de la societat i com es fan repensaments i es revisa el que s'ha fet i es veu que s'ha de canviar... I si ara em deixa fer una mica de capellà, penso que Déu passa i torna a passar. I que, per tant, jo crec que el futur s'ha d'afrontar amb esperança, s'ha de pensar que hi ha molt bona gent i que el diàleg, sobretot, si no trenquem el diàleg, jo penso que, i més en el moment que estem vivint tot això, doncs, si no trenquem el diàleg, la nostra societat té futur. Si no trenquem el respecte als pensaments dels altres, i no només els respectem, sinó que els deixem desenvolupar-se quan es mouen dins del que és el marc legal del que ens hem dotat, doncs jo crec que la societat té futur. I en aquest sentit, té futur també perquè a l'escola, cada dia... aquests nens i nenes que l'omplen van creixent, es van fent grans, i sortosament s'ho fan en un ambient de pau, en un ambient de recursos que ens queixarem de que no són els suficients, però que n'hi ha molts, i, per tant, l'esperança del que faran aquests nens és la nostra esperança també, perquè a mi no m'agrada gaire quan diuen és que els nens són el futur. Sí, però el futur d'aquests nens també l'estem construint nosaltres. Per tant, en aquest sentit, seria optimista i esperançat.
Sí, de fet, l'esperança és l'únic factor que no es pot perdre mai en educació. Nosaltres, jo sempre explico, la jornada de portes obertes que fem a la nostra escola, la concebem més que de cara a fora, que també la concebem una mica de cara a dins. És com una mena de fira del que fem, diguéssim, no? La fem... de cara a la prescripció, però diguéssim, els principals convidats són les pròpies famílies i els propis alumnes. I és un dia que a mi m'agrada molt, tots els meus profes estan atabaladíssims perquè han de preparar... El que fem és una mostra del que ja es fa normalment, però sempre, no, endreces bé el que fas normalment. I a mi m'encanta perquè, clar, jo durant, diguéssim, un director de col·le, el que gestiona és problemes, diguéssim. I clar, l'esbiaix és una escola problemàtica. I doncs, aquest dia és el dia en què jo, diguéssim, jo disfruto, perquè veig tota la feina que fa l'escola, tot el bé que hi ha, i clar, la resta dels dies jo he de treballar perquè això sigui possible, diguéssim, però aquell dia veus tot aquest bé que està latent i que fins i tot en la pròpia gestió no te n'adones perquè estàs preocupant-te de la resta de coses. No? I aquest, en aquest sentit, l'esperança no és només una posició filosòfica, és una realitat quotidiana.
Els oients es fan la pregunta de quin traje et poses el dia de...
Això ho deixarem en una ambigüitat calculada. Molt bé, ja pràcticament ha acabat la tertúlia. Li volem donar les gràcies al pare Puig per la seva presència al nostre programa. Estem encantats, i a més, tot el que ha dit d'innovació, jo estic encara més encantat de la formulació. I quedem-nos amb aquest punt, no? Amb l'esperança de que en el dia d'avui, com sempre, l'educació no només és possible, sinó que és la millor experiència possible. Moltes gràcies a tots.
Ràdio Estel. Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar.
Salut Natural per Tothom. De dilluns a divendres a 12:15 PM, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 PM, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
I arribem al quart bloc del programa, com sempre, amb una nova recomanació. De fet, això, hem anat canviant tant de continguts que ja, més que una recomanació, és un aparador. Com avui, el que hem portat a l'aparador de l'Hora del Pati, una iniciativa que ens sembla especialment significativa. Bona nit, Santiago.
Hola, bona nit.
El Santiago Fernández és el portaveu de la ONG Acció contra l'Hambre, Acció contra la Fam, diguem-ne, que, a més del que sembla evident pel títol, també teniu tot un àmbit d'acció sobre les escoles, no? Però comencem pel començament. En què consisteix la vostra tasca, la vostra missió, no? El plantejament que feu?
Bueno, a Acció contra la Fam som una organització humanitària que estem, doncs, a més de 50 països de tot el món. I, bueno, la nostra missió és molt, molt clara, no? És acabar amb la fam al món i treballem per fer-ho, no? Pensem que som la primera generació que podem acabar amb la fam al món i treballem en col·laboració amb moltes altres ONGs, amb institucions, amb governs, perquè això sigui una realitat, no?
Perdona, és que estic... M'he impactat la formulació que has dit, que som la primera generació que podem acabar. Diguéssim.
Exacte, això, sí, sembla... sí, sí. Clar, aquest és l'esperit que nosaltres tenim. Nosaltres sempre s'ha vist que la fam és com una fatalitat i nosaltres pensem que no, que la fam en si és una enfermedat que es pot prevenir, es pot diagnosticar i, òbviament, es pot tractar i curar. Mm?
Quina mena d'activitats d'atenció feu, diguéssim?
Bueno, nosaltres originàriament vam crear com una organització d'ajuda humanitària en urgències, no?, humanitàries.
Davant de crisis.
De crisis, davant de crisis, davant de terratrèmols, davant de catàstrofes naturals. A dia d'avui ja som una organització que treballem en diferents àmbits, diferents eixos d'intervenció, entre ells, aigua i sanejament, higiene. Treballem també amb temes de nutrició, com és obvi. Treballem amb temes de mitjans de vida, també. No només ajudar les persones amb alimentació, amb aliment terapèutic, a nens i nenes que pateixen desnutrició, que són els que més hem de cuidar, sinó també que puguin pagar-les per si mateixos, no? I amb això estem, no? De poder. I després, doncs, temes molt d'emergències, no? De treballar més la resiliència a aquestes imprevistos que poden succeir, no? En zones com el Sahel, per exemple, no? En el moment de les sequeres, no? que hem de tenir, doncs, a estar preparats per això, no?
Avui en dia, diguéssim, entre el fenomen de la globalització, que és, diguéssim, està denostat per altres coses, i de la tecnificació, en això també es deu haver facilitat les possibilitats, diguéssim, no? Imagino.
Sí, nosaltres som una organització que apostem molt per la innovació. De fet, treballem amb molts partners per aconseguir, doncs, posar en pràctica innovacions de tot tipus, siguin en l'àmbit de l'educació, per exemple, innovacions pedagògiques per fer arribar el nostre missatge, sobretot als més joves, i o no, en l'àmbit de les noves tecnologies, per exemple, hem treballat per fer una app, juntament amb altres col·laboradors, perquè d'una manera molt fàcil es pugui detectar la desnutrició fent una foto a una part del cos, no? Coses com aquestes són les que utilitzem a dia d'avui per tenir aquest avantatge, no?, del que significa la tecnologia.
Has parlat de l'escola i, de fet, era cap a on jo et volia portar, i sempre que al final el nostre programa es dedica a això. Dic, no? Imagino que l'acció escolar deu tenir dos àmbits, que és aquí i allà, per dir-ho així.
Sí, sí, sí. De fet, un dels projectes que fem aquí el fem també, doncs, a països com el Perú, no? El Perú estem portant des de fa ja uns quants anys a aquest projecte, que és el projecte La cursa contra la fam, i aquest el fem a escoles d'aquí i a escoles d'altres països que on estem nosaltres amb missions, no? Llavors, treballem principalment el tema de la sensibilització, però una sensibilització que va més enllà de la típica xerrada, no?, amb els nens. I, concretament, aquest projecte, que es diu La cursa contra la fam, té dos moments. Un moment que és de sensibilització, on treballen amb nens d'infantil fins a batxillerat, el problema de la fam. Quines són les causes, quines són les solucions i què poden fer ells, com poden passar l'acció per ajudar a nens i nenes com ells que han tingut la desgràcia de néixer en un país on es passa molta gana. Llavors, nosaltres, amb un equip de voluntariats, de voluntaris, i treballem doncs, temes específics a través del roleplay, el mindfulness, visualitzacions perquè puguin posar-se en el punt de vista, no?, empatitzar més amb nens que, per exemple, han tingut que fugir d'una guerra i acabar en un camp de refugiats. No? Coses com aquestes fan que el projecte tingui molt d'impacte i que moltes escoles estiguin apostant per poder-hi participar, no? Perquè ja aquest any doncs, han participat unes 320 escoles a tot l'estat, a tot el món, perquè és un projecte internacional, són gairebé 1.300 escoles i en número d'alumnes estem per sobre del 500.000 d'alumnes que s'estan sensibilitzant i passant a l'acció.
I aquest passar a l'acció inclou, diguéssim, recollida de fons, també accions de sí. voluntariat...
Sí, sí. Entre aquests dos moments que et comentava, la sensibilització i la cursa, i un altre moment, que és la de passar l'acció. No? Els alumnes el que fan és fer d'altaveu, com ara estem fent nosaltres, no? fent d'altaveu de la problemàtica de la fam, i poder explicar amb les seves pròpies paraules a la comunitat educativa, no? Principalment als seus pares, familiars, amics, què és el que està passant al món, concretament en un país... aquest any tractem el Txad, el Sahel, i què està passant i què podem fer nosaltres. Llavors, es treballen competències una mica més transversals, no? Perquè han de vendre aquesta idea de que hi ha un problema real i el seu entorn ha d'ajudar. Llavors, han de trobar patrocinadors. Aquests patrocinadors el que fan és donar una petita quantitat per cada volta que donen al circuit d'aquesta cursa que cada escola fa al seu centre o fora del centre, en un parc, on sigui.
Com es pot, si algun dels nostres oients està interessat en contactar-vos, algun, si tinguem l'esperança que algun director d'escola ens està escoltant i tingui ganes de contactar amb vosaltres?
Doncs mira, jo et donaria el telèfon de la nostra delegació aquí a Barcelona, que és el 93-254-03-81, 93-254-03-81, i aquí simplement trucant, dient que trucant de l'escola que sigui, no? Professors, directors o qui sigui de l'escola, no? Que vulgui conèixer una mica més aquesta iniciativa, podem apropar-nos i explicar-los amb deteniment.
També teniu una pàgina web?
Exactament, sí. És carreracontralhambre.org i allà també teniu tota la informació que es necessita, no? Fins i tot persones que ens puguin estar escoltant, que vulgui ajudar-nos de manera com a voluntaris, no? També doncs, estem ara mateix en fase d'això, de poder explicar a la gent aquest projecte, formar-los, acompanyar-los també perquè puguin ajudar-nos a fer d'agents de sensibilització.
Tu n'has fet alguna? Una pregunta més personal, has fet alguna d'aquestes sessions?
I tant. Jo n'he fet moltes, sí.
Explica'ns, com reaccionen els nanos?
Bueno, doncs,
deu ser...
Molt bé, doncs mira, la veritat és que jo sempre ho explico així. Jo, això no és la típica xarra, això és anar allà i motivar la gent realment i que passin a l'acció. Llavors, per exemple, amb infantil fem teatre. A infantil fem teatre, utilitzem, des d'Acció contra la Fam ja fa uns quants anys que utilitzem l'art per poder sensibilitzar la gent. I així com fem teatre amb aquest projecte, en altres projectes hem fet... hem utilitzat doncs, la pintura, els murals o altre tipus bueno, d'eina que ens ajuda a arribar més, en aquest cas, als més petits. No? I la veritat és que és molt divertit perquè hi aprenem molt, perquè cada any aprenem molt d'ells, dels alumnes, i bueno, l'experiència és que és molt positiva. Bueno.
com ha estat molt positiu que vinguessis a explicar-nos-ho al nostre programa. Moltes gràcies, Santiago.
A vosaltres, a vosaltres.
I arribem ja al final del programa d'avui, diguéssim. Un programa intens des del nostre punt de vista. Una setmana més, a l'Hora del Pati l'han fet possible tot el nostre equip habitual. Avui, a les vies de so, el Toni Huguet, a la producció, la Tatiana Cova i la Meritxell Sales, i a la producció de la direcció... Perdó, i a la direcció de la presentació, el Raül Adamés, i que us parla Jordi Camanes. Molt bona nit i ens trobem, si Déu vol, dimecres vinent a la sintonia de Reustel o al podcast, com sempre.
La comunitat evangelitzadora es fa amb obres i gestos en la vida quotidiana dels altres. Escurça distàncies, s'abaixa fins a la humiliació si cal i assumeix la vida humana, tocant la carn sofrent de Crist en el poble.
Papa Francesc, la joia de l'Evangeli.